El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Gairebé un quart de deu, comença com sempre a aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Joan Alsina, Josep Maria Balcell, Jordi Piella i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Parlarem del tema, em sap molt de greu, ja sé que gairebé cada setmana estem tractant el mateix, però vaja, és mirar les portades dels diaris i trobar-nos amb l'actualitat d'això que anomenem el procés. Intentaré fer un resum de com han anat les últimes hores i després ja els deixaré que opinin. Menys de 48 hores després de la suspensió cautelar del 9 de novembre per part del Constitucional, el president de la Generalitat ha començat la roda de contactes amb els partits a favor de la consulta. Mas s'ha reunit per separat amb Esquerra, Iniciativa, la CUP i el seu mateix partit, i també hi ha hagut converses als passadissos del Parlament. D'aquesta primera ronda de contactes n'ha sortit una trobada. Aquest divendres hi haurà una cimera multilateral amb l'objectiu de mostrar unitat després del gest del Constitucional. Tot això el mateix dia en què va haver-hi sessió al Parlament, va haver-hi una aprovació tensa de la Comissió del Control del 9 de novembre, sense el PSC, el Partit Popular ni Ciutadans. De fet, el Partit Popular ja ha dit que denunciarà la Fiscalia a la Comissió de Control de la Consulta. Mas va dir que no rectificaran la voluntat que el poble català pugui votar. I, mentrestant, hem vist com el col·lectiu Desobeïm s'ha manifestat a Barcelona fins a la plaça Catalunya, on vol acampar a partir d'aquest dijous. I, pel que fa a l'actualitat local, un 96% dels municipis catalans ja han aprovat mocions de suport el 9 de novembre. I aquest dimarts hem tingut diverses concentracions davant dels ajuntaments. En el cas de Sant Cugat, més de 2.000 persones van anar a la plaça de la Vila per protestar per aquesta suspensió cautelar. Per cert, parlant de Sant Cugat, ciutadans d'aquesta ciutat, el partit, estudien prendre accions legals contra l'alcaldessa per permetre que la concentració a favor del 9 de novembre d'aquest dimarts es desenvolupés a l'interior de l'Ajuntament. Com va ploure, l'acte es va traslladar dins de l'Ajuntament, allà es van fer els parlaments, i Ciutadans està estudiant ara si s'han d'emprendre accions legals perquè considera que es van afavorir els interessos d'uns ciutadans en particular. He intentat fer un resum. Dit això, qui vulgui començar, que comenci. Jordi, que no vas venir l'últim dia, tens torn no acumulat.
Dia, em sorprèn que no sabia que existia Ciutadans aquí. Deuen ser
no tenen presència al ple.
Eh?
No tenen
ni al ple ni al carrer, suposo. No sé. Però tira el local, és a dir, ja ho veu un o dos. No,
no, que no, no. Tenen i contínuament ja fa, ja es van presentar dos, o sigui, fa dues eleccions municipals que es presenten.
Bueno, no, com que no tenien representació, pensava que no existien. No.
Però llavors, de fet, Esquerra tampoc que existiria, Sant Cugat, avui en dia.
Bueno, és que també ho estic convençut.
que no existeix. Perdó, que he començat tallant-te. Sí. Parla.
Total. Bueno, aviam, el tema es radicalitza d'una manera bàrbara i tal com vam dir el seu dia, això acabarà malament, vull dir, ha d'acabar malament. Ara bé, hi ha una sortida, jo us dono una informació que crec que és el Pla Ibarretxe va ser també impugnat al Tribunal Constitucional i es va suspendre cautelarment i el Tribunal Constitucional en 2 mesos va dictar sentència. És a dir, no té per què esperar els 5 mesos. Aquí s'hi espera... vol dir que el Tribunal Constitucional està amanyat, com vinc dient jo sempre. Ara bé, a mi em molesta molt que gent que han sigut membres del Tribunal Constitucional, que a més són independentistes, quan els hi toques la fibra del Tribunal... No, és que aquesta gent és independent i ens podran dir realment allà s'incorporen i els hi ve la il·luminació divina i ja són jutges de ple dret i se n'obliden dels partits i se n'obliden... Bueno, m'agrada veure-ho. Des d'un punt de vista de guanyar temps, també em semblava ridícul el fer-ho d'urgència, perquè no fas de tràmit normal i treus tonteries, perquè tot això al final són tonteries, i el problema és que el poble català vol votar. I quan un poble vol alguna cosa, per les bones o per les dolentes, es aconseguirà.
La pregunta és quines són les bones i quines són les dolentes.
Bueno, les bones és que es voti normalment, que el Tribunal Constitucional digui que sí, i si no, el procés és imparable.
Més opinions.
Tindrem follon cada dia, etcètera.
Josep Maria, que apuntaves coses?
No, jo digues. Apuntava les notes del Jordi.
Gràcies.
A veure, estem on estàvem, que estem en un impàs. I a mi em sap greu, no sé com dir-ho, una falta de realisme fins i tot polític. Tothom sap, diria, i si algú discrepa que ho digui, que el dia 9 de novembre no es podrà votar. I això ho saben els que sí i els que no, i estem endarrerint les coses, és a dir, apretant, que això doncs políticament penso doncs que té el seu sentit, però que sabem que això acabarà així el 9 de novembre. No dic que a la llarga no es pugui votar una pregunta d'independència o no, que a mi m'agradaria, però doncs que això ni ha temps per fer una campanya com Déu mana, ni hi hauria una homologació internacional si es fes malament i si no es permetés, perquè la sentència del Tribunal Constitucional segur que no arriba abans del 9 de novembre, d'aquí un mes. Pot arribar doncs d'aquí dos mesos, d'aquí tres, d'aquí cinc, el que sigui, però i una campanya, un referèndum seriós necessita un temps de preparació, de debat, de pros i de contres, perquè sigui reconegut d'una manera seriosa com una aposta democràtica de la ciutadania. Això no es dona. Però hi ha uns condicionants que fan de dir aguantem, doncs sí que sí, sí, continuem dient doncs la consigna de que doncs votarem i no ens rendirem i tal. Vull dir, això està bé doncs de cara. Llavors ahir què va passar? Hi havia el Parlament, jo diria el Parlament, com tantes vegades, és una mena d'escenari en què cada actor fa el seu paper, representa el seu paper de cara a la seva, al seu electorat, i cadascú doncs va jugar les seves cartes. Jo diria que ahir doncs es va fer un gest atrevit per part de la majoria parlamentària. No dic il·legal, jo dic atrevit, molt atrevit, perquè en el fons no deixa de ser un gest de desplegament de la llei de consultes que està suspesa. I per tant, doncs segurament que això queda... La trampa, és a dir, l'excusa, i em penso que els serveis jurídics del Parlament ho van saber fer bé, van dir alerta, el Parlament el que ha fet avui és designar unes persones, però aquestes no estan encara nomenades. I això ho farà, en tot cas, el president. Això voldria dir que si el president arriba a signar, i ho veureu com no ho signarà, si arriba a signar el nomenament d'aquests cinc persones que van ser escollides, aquí sí que hi hauria el conflicte. I la responsabilitat seria directament del president Mas. I això estic seguríssim que no es farà. Fins al punt de que les consultes que està fent el president Mas ja no van per a veure com salvem el 9-N, sinó què fem el dia després. I aquesta, pensem-la, és el repte que té en aquests moments el govern i el Parlament i el país. I a mi em consta, per exemple, que la llarga entrevista que va tenir el president Mas amb Oriol Junquera va ser molt, molt tensa.
Això diuen
una part, el Joan Junqueras va dir fantàstic, molt bé, després de l'entrevista, però fons d'Esquerra Republicana han dit que va ser molt tensa. Vol dir que aquí hi ha unes discrepàncies i ja veurem com es resolen. Demà no sé si es resoldran o no, però estem en un impàs que, mentrestant, la ciutadania va fent també el seu procés, un procés de resistència, de pressió, i haurem d'estar a l'espera de com evolucionen les coses.
Jo començo a entendre per què serveix això del 9-N. M'ha costat, sóc així delimitat. Perquè des del primer dia, no ho he dit sempre obertament, he pensat que el 9-N era impossible votar, sobretot per un tema de terminis, no per res més, i veient quina era l'actitud del govern d'Espanya. No? Però començo a entendre que el 9-N no és un dia per anar a votar, per fer una consulta. No passarà, és impossible, no passarà. La sentència del Constitucional serà el dia després. Jo crec que el 9-N és una forma de posar tensió en el procés. Si no hi ha dates, si no hi ha objectius, si no hi ha compromisos, el procés es dilueix i aleshores no passa res. El fet d'haver un 9-N implica que hi ha processos d'urgència en el Tribunal Constitucional, nervis en el govern, hi ha una situació d'efervescència que d'una altra forma no es produiria, i això es traspassa també a l'entorn internacional, de fet, de manera que se'ns veu més el que està passant aquí, i jo crec que també fa més por el que Bloomberg o Moody's estiguin publicant articles, que al final diuen tots el mateix, diuen, Rajoy, què carai estàs fent? No? Tens un problema com una muntanya, no? I estàs mirant cap a un altre cantó, no? I si t'explota aquest problema, t'hauràs carregat Espanya, t'hauràs carregat Catalunya, t'hauràs carregat tot, no? I si no ho entens, hòstia, que algú t'ho expliqui, no? Perquè a més acabes de tenir un exemple molt clar, una miqueta més amunt, Escòcia, no? Pots anar a parlar amb el senyor Cameron i que t'expliqui quin ha sigut el seu procés, que t'expliqui com s'ho ha fet i que t'expliqui quines eren les conseqüències si no ho feia, no? Bé, tot això no passaria si no hi hagués un 9-N. I també jo crec que el 9N ens està traient a la llum, no, aquesta, la qualitat d'estadistes que tenim en aquest país, no? Tota aquesta crida als legalismes, jo crec que deixa ben clar la incapacitat més absoluta de tots els governants d'aquest país, no? Lo deia el Parlament amb la Sánchez Camacho i el Millo, a mi em va fer pena. Francament, em va fer
pena. Sí, Joan Ramon. Molta pena.
Vale, jo per primera vegada coincideixo gairebé tot el que deia el Josep Maria. Que no serveixi de precedent?
No,
però no. Però estic molt d'acord, jo fa temps que també explicava el tema de que no votaria.
Es grava, per... aquest programa?
Sí, queda tot perfectament gravat.
M'ho trauran algun dia, a veure. No, però és veritat, i jo ho he dit ara seriosament, més o menys el que deia ell, una consulta feta, en aquest cas, en contra dels designis del Tribunal Constitucional, amb la poca o dubtosa legitimitat que pugui tenir a nivell internacional, per exemple, si el no boicoteja la consulta en el sentit de no anem a votar. Podria sortir una consulta que estaria convocada ja amb problemes, perquè amb una ombra d'il·legalitat, i no m'hi posaré amb els tecnicismes, amb una participació que probablement amb sort podria arribar al 60%, i dic amb sort, i tenint en compte que el no boicotejaria el tema. Llavors, a nivell internacional tindries... Ah, i una altra cosa. No referendària, no vinculant, o sigui, en el fons és una opinió, la consulta, ho hem parlat moltes vegades, no té cap mena de valor jurídic, senzillament és preguntar a la ciutadania què en pensa sobre un tema.
Però la consigna diu tu decideixes, eh?
Sí,
no,
sí,
tu opines.
Tu opines, sí, sí.
No, és diferent.
No, però Josep Maria, no és, en cap moment es diu que això és un referèndum.
La terminologia equívoca, expressament sí. Equívoca.
Però vaja, els anuncis aquests que ara estan prohibits, ho deia. Consulta, no referendada...
Però el problema no és la terminologia.
No, sí, ja ho sé. Però el que vinc a dir és que per totes aquestes raons, des del principi, això si ho parles amb... I em sembla que en Jordi també ha tingut alguns contactes, però vaja, amb qualsevol secretari general, director general, fora del micròfon, tots t'ho diuen. Si sabem que el dia 9 no toca. No t'ho diuen davant del micròfon, perquè si no se'ls espatlla la idea. Però vaja, en el fons ara això és com una partida de pòquer i has de mantenir el farol. Sí. I el tema, com a bona partida de pòquer, és que l'altre no sap si és un farol o no.
Però això no és un farol. Tot i saber que no passarà, no és un farol. És un instrument per mantenir la tensió. Tensió que, afortunadament, doncs, tenim un contrincant o oponent que s'escarrança amb realimentar-la permanentment. La presentació dels pressupostos generals que va fer ahir l'Smigol...
Com has dit?
Smigol.
Smigol, que cada cop s'assembla més a un senyor que parlava amb un to de baríton i ens deia a tots i españoles todos.
No piquis a terra, Joan, sisplau, perquè si no se sent molt bé. Segueix, perdona.
Doncs també va ser lamentable, amb l'episodi de l'iPad i la pantalla inclosos. Però va ser lamentable, els pressupostos d'aquest any ens retallen molt més tot allò que hauríem de tenir, no?
I dona molts aves, que per ser l'ave és el puesto on es dona més comissions i es reparteix més comissions, es fan molts aves.
És el factor més dinàmic de la productivitat.
Sí, sobretot per l'Albacete.
El país avança gràcies a l'ave, està claríssim.
No, està clar, ja veig les Albacetes amb espases.
Fins a Barajas, on aquí a Catalunya l'hem de finançar a nivell privat. Una provocació en tota regla.
El tema de la inversió... Acoto pels oients, Smigol és el gòlom del Senyor dels Anells, el personatget aquell que va arrossegant-se per terra i menjant peixos crus, per si no coneixen la terminologia.
Ja em coneixen.
I bé, dit això, que m'ha fet molta gràcia, el tema dels pressupostos i la inversió que cau a Catalunya, és que no se salva ni... O sigui, si fas els càlculs de quina població té Catalunya, quina inversió li tocaria... No se salva. No se salva si dius, a veure, quin tant percent de calés aporta Catalunya, quin tant percent hauria de rebre, no se salva. En qualsevol dels casos comparatius que posis de què és el que se suposa que hauria de rebre Catalunya, tenint en compte l'Estatut, que jo em sembla que ja, no sé si algú se'l mira en tant en tant, però vaja, se suposa que és la llei, encara que estigui escapçada, que és vàlida ara mateix, doncs. Ni amb l'Estatut se salva la partida pressupostària que li toca a Catalunya. I tot això, a més, com deia en Joan, enmig del moment màxim de la tensió, que dius, potser si fossin una mica vius o tinguessin mà esquerra, dirien, vinga, ara anem a fer una apretada i els fotem aquí calés, encara que sigui amb autopistes o amb el corredor mediterrani, a veure si estan contents. No, continuen amb allò a coso y derribo.
Fan el gest de portar l'exèrcit a treure aigua a Girona.
Bueno, perquè, bueno, ho demana, però, perquè ho demana DIF, i qui és a DIF?
Sí, sí,
no? Però ho demana. No, no ho demanarà pas l'alcalde de Girona, això.
El problemàtic són els 500 Mossos d'Esquadra, policies nacionals que han entrat aquí.
Per cert, que parlant de DIF, ja que ha sortit el tema, a DIF assegura que va evitar mals majors. L'estació va actuar de drenatge natural.
Sort que hi havia l'estació, si no, vaja, Girona seria Venècia ara.
O sigui, és per això que serveix l'AVE.
Hi ha la cimera de països, no?
Coincideix que sigui una cimera o congrés sobre alta velocitat en tren a Girona, que suposo que inclourà visita,
que arriben amb autocar,
el drenatge.
Hauríem de mirar si realment hi ha drenatge, perquè clar, quan tu dones tantes comissions per les obres, doncs deixes de fer coses.
Vols dir que es filtren els diners?
I els altres, tu, no, i els altres ho firmen tot, mentre es vegi mono.
Que fort, que fort. Jo crec que hauríem d'haver posat en un tren a la ministra i fins i tot a més gent del govern, i haver provat què passa a 280 per hora si creus
l'aigua.
Allò que t'expliquen quan fas el carnet de conduir de l'aquaplaning, sí, potser amb el tren també funciona.
Home, poca conya, 30.000 metres cúbics d'aigua va haver-hi, l'equivalent a 15 piscines olímpiques.
L'alcalde de Girona deia que podia haver estat l'aiguat o el moment d'entrar l'aigua, el moment en què passés el tren, seria una tragèdia, podria ser.
Sobre
algun pressupost,
digues,
sí,
que
ho volia tractar jo. Igual, però... Escolta, a pressupostos, aviam, malgrat que ara estem en el procés...
Quins, els de l'Estat o els de
la Catalunya?
Els
de Catalunya, sí, pobres, no podran ni quadrar-los. Ja, el que arribarà ara no podrà...
Un dia al Mascolell el trobarem...
Ni ja estan encara, és dir...
No, com ha d'ajustar si no saps la quantitat que cobraràs. Vull dir, els pressupostos, bueno, la situació econòmica nostra... és molt fotuda, molt...
Nostra, què vols dir?
De tot Espanya, en aquests moments estem tots integrats en Espanya. Si fos Catalunya sol, aniríem de puta mare, però de que anem anexo a uns senyors de Castilla-La Mancha, Albacete, Extremadura, València, que, curiosament, com que reben els nostres fons de solidaritat, rebaixen els impostos. Punt 1. Si rebaixo impostos, no tinc per què rebre a fons de solidaritat. Això és un tema claríssim. El segon tema, curiós, és que Europa ens està ajudant moltíssim a base de fer-nos comprar-nos de deute pública barata per poder fer el pagament el mes d'octubre que hem de fer. I, de fet, ens ha ajudat moltíssim, perquè hem lograt vendre deute pública que no val res, vull dir, el zero, quasi el zero, l'1, el zero i mig, en fi. Europa ens està ajudant a poder pagar la quota del mes d'octubre. Però, tot i així, tindríem una restricció pressupostària important, perquè el PIB va en combinació del PIB i no complim el dèficit. I aquests senyors que menteixen contínuament, ara se'ls ha ocorregut incloure en el PIB la prostitució i les drogues. Bueno, això és escandalós.
I barbitúrics, no? PIB, prostitució i barbitúrics. No?
Exacte, sí. Això és escandalós des del punt de vista de que dius, bueno, i quina valoració fas a la prostitució i quina valoració fas a les drogues, no?
No vull començar a pensar en el tema d'inspeccions.
La policia determinarà més o menys, la pobra policia que ha de saber. Ja posarem la quantitat que ens quadri els números pel dèficit que tenim i s'acabó. Això va lligat amb que la senyora Sánchez de Santa Maria ja va dir que quan ella va pujar al govern no va presentar els números reals perquè eren tan dolents que no ens haguessin donat res de res. Vull dir, ells que en principi van dient que tot és transparent i que la transparència en Europa i tal. Bueno, jo ho trobo escandalós de la incorporació d'aquests dos factors, perquè si vols legalitzar la prostitució, doncs legalitza-la i punto, i que paguin tots tasses, que tinguin assistència sanitària.
No veig el PP legalitzar la prostitució, bueno, doncs, s'ha greu.
Home, de moment han donat un pas bo amb l'avorto.
Sí, després tocarem.
Però d'aquí a no aprovar una llei restrictiva de l'avortament, a aprovar una llei que legalitzi la prostitució, vaja.
Però és el millor per les prostitutes, precisament, perquè ara els estàs atenent a la Seguretat Social gratuïtament i d'aquí un temps pagarien. Per nosaltres és una solució i evitaries tota la màfia, proxenetes i companyia.
Fan més coses, fan més coses en aquests pressupostos. A part de dir, es reduirà la partida per prestacions de l'atur amb més de 4.000 milions, és a dir, no crearem llocs de treball, sinó que deixarem morir de gana a tots aquells que acabin el període de prestació. Redueixen temes socials amb percentatges enormes, però la gran verita màgica, dius, ostres, com no ho havien vist abans? No? Diu, no, creixerem el 2% i l'impost de societats creixerà una borrada. Diu, ja està, com quadra un pressupost? M'invento ventes. invento vendes. Això GoEx, que és una companyia del MAP de la qual el fundador està a la presó, o hauria, o hi estarà en breu, és el que feia, s'inventava vendes. Llavors aquests ho han vist, ho han après i ho han copiat. I això explotarà. Tot això passa perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals, aquests veuen que hi ha perill i han d'explicar meravelles d'un món que no és així. És mentida.
Algun comentari més? Sobre això de Ciutadans que vol o estudia denunciar l'alcaldessa per l'ús de l'Ajuntament en aquesta concentració, hi ha possibilitats que tiri endavant o bàsicament és una mena de marcar paquet informativament?
No costa gaire, jo, la fiscalia menys, però al moment que tens el jutjat, si reconeixen que ets una entitat d'àmbit públic o tal, que seria difícil si no tens participació parlamentària aquí a Sant Cugat, haurien d'utilitzar els serveis centrals, podrien posar-li una fiança ben bé molt alta.
No, però no, a veure, una cosa, és dir,
moment, tocant de peus a terra, tocant de peus a terra.
L'Ajuntament de Sant Cugat no va convocar la concentració.
No.
Va acollir unes persones que estaven allà i estava plovent i
em va obrir portes i es va fer l'acte.
Exacte, aquí però, és per donar-los una medalla,
L'Ajuntament com a edifici no deixa de ser això, un equipament públic al servei dels ciutadans. Sí, si castiguem que s'hagi fet servir un equipament públic per acollir un acte de partit, posem que és de partit, per posar la premissa, també llavors també hauríem de tancar la Casa de la Cultura quan Ciutadans fa un míting allà, perquè també és una dependència municipal que es fa servir en aquest cas per afavorir a un partit polític. A mi em sembla el mateix, perquè no deixa que l'Ajuntament tingui aquesta rellevància.
No té cap
sortida.
És una parida més dels senyors de Ciutadans aquí, que no els conec.
És una tonteria.
És una tonteria dels ciutadans aquí, que són més tontos que els que
poden. I si Ciutadans a Sant Cugat només serveix...
Bueno, ja m'agradaria conèixer-los.
Jo, si vols, te'ls presento, que la veritat és que... En contra del que... Sí, n'hi ha un que és molt gros, eh?
Sí, és molt catxes, ja.
En contra del que dius, sí que tenen molta activitat a Sant Cugat, van als plens...
Ja les europees i tal, van treure...
Existeixen i fan feina, i a més tenen bastants votants, i a les últimes europees van superar partits com el PSC, si no recordo malament. Vull dir, estarem d'acord o no, però... Ja et dic, fan la seva feina, mereixen com tots els partits el seu respecte.
Si l'única cosa fora del que és a dir, seure a cadires i escoltar coses, que saben fer és aquest tipus d'accions, ja,
és visualitzar-se, això forma part de...
Perquè això no és el que cal ara. No cal fer gastar diners que no tenim per qüestions que són absolutament inútils. Jo crec que cal una miqueta de sentit comú, responsabilitat i saber fer, tenir visió, i això és una mostra de no tenir cap visió. L'única visió que tenen és la de la seva posició,
que estigui tranquil·la l'alcaldessa.
Jo m'imagino que dic això, que estudien en prendre accions és una cosa molt fàcil de dir. Ara, la que algú es posi a realment veure si això pot tirar endavant, ja et dic, el raonament aquest de que amb una dependència municipal, mentre el que estiguis fent no vagi en contra de la llei o, jo que sé, incitir al terrorisme o coses molt més greus, s'hi pot fer qualsevol cosa, i més en el sentit d'expressar una opinió política. Ja et dic, és que
i a més en unes circumstàncies climatològiques, és diferent,
ha pensat que vistes de Ciutadans igual sí que incita, per ells pensen que incita al terrorisme.
No crec que arribin tan lluny,
tenen la ment molt tancada.
Això penso que això no...
Cap comentari més, doncs? Passem del tema, ja? És estrany, perquè últimament havíem per totes les...
No, si vols...
No, si has de fer alguna cosa més...
Penso que últimament estem en Maria en general...
A veure què passa demà, a veure com evoluciona això...
Hi ha un tema que a mi també...
No, que tinc més qüestions per tractar.
Em té una miqueta mosca, i és que dos dies abans de que tot el tema del Tribunal Constitucional passés, l'Artur Mas... parlava d'enginy, parlava de David i Goliat, astúcia, donava a entendre que,
motors i veles,
després de tot això, que tots sabíem, perquè és una norma, que seria així, doncs que hi havia una alternativa. I jo ara no la veig. Crec que va cometre un error garrafal, i és dir què faria. Va dir, un cop fet això, com que no ens poden prohibir que seguim amb les preparatius, perquè està suspesa però no l'han tombat, i això és el que va fer que el Constitucional, a més d'admetre tràmit, dictés aquesta provisió que diu que res de res.
No, jo volia dir,
penso que hem de ser conscients. Estem en un impàs, però no del, del gran problema del procés i tal, l'impàs aquí de la iniciativa que té el grup, diguem-ne, partidari del procés. Jo no sé en quin moment això es podrà trencar o no es trencarà. Ahir, fins i tot, en el debat del Parlament, hi va haver aquell moment en què el president, contestant a la CUP, va parlar del tema de la desobediència. Dir, hi ha Esquerra Republicana i la CUP que diuen, doncs, a fons, peti el que peti i a la desobediència, i el president va dir, alerta, en la història, la desobediència, diu, no estic en contra genèricament de la desobediència civil, però no sempre a la història la desobediència ha acabat en victòria. Aquesta frase va dir, doncs, escolta, no és la solució ni l'instrument i tal, ja ho veurem. El que jo insinuava o deia, doncs, per informacions paral·leles de les discrepàncies entre l'Esquerra Republicana i Convergència, vol dir que això està a un fil de si es trenca o no es trenca. Demà jo crec que encara intentaran trobar una fórmula per mantenir la imatge o la projecció d'unitat. Per això, abans del 9-N, o hi ha una aposta, diguem-ne, alternativa de la votació, o això es trenca.
És que hi haurà una proposta alternativa de la votació.
I la proposta alternativa...
Si una cosa et diu d'on tots és que es votarà, tant sí com no. Sigui el 9, sigui amb unes... Votar-se es votarà i es votarà aviat.
Sí, però aquí la votació, en aquests moments, hi ha en aquests moments dues propostes sobre la mà. És a dir, els ajuntaments podrem posar urnes no sé on i cridar i la gent que... Bueno, un simulacre de votació... o la votació, diguem-ne, institucional. No, pot haver-hi aquesta
pugna. I pot acabar passant que oficialment, i oficialment vull dir, el govern de la Generalitat
no
d'alguna manera no la convoqui,
no convoca.
Que ciutadanament es munti una cosa com les consultes populars, que serveixi senzillament per això, perquè els catalanets que estan per la labor segueixin demostrant i segueixin posant mostres d'aquest any, mai millor dit, seguint el camí. Políticament això no serviria de res, perquè
no serviria,
sinó no tindria cap efecte jurídic, legal, com li vulguis dir. Ara bé, paral·lelament a tot això, el que s'ha de fer, i perquè això t'ho diu el Mas, t'ho diu el Junqueras, t'ho diu el Fernández, i fins i tot t'ho diu l'Herrera, i ho ha dit avui aquest matí a la ràdio, que votar s'ha de votar, i perquè ens estem votant a sobre tots. I llavors això ha de passar aviat, i si no passa el 9-N, doncs passarà el 15 de gener o passarà aviat.
Però en forma d'eleccions.
La votació d'independència sí, independència no. Una altra cosa és que
ja tornem a nostre
acord.
Que hi hagin votacions, que es voti, i que es voti un programa, o es voti... Però quan es va votar, si és autonòmiques, es vota diputats del Parlament de Catalunya
Correcte.
A partir de programes. Això no resol res.
Depèn.
No resol res. És una votació d'elecció de diputats, que aquests hauran llavors de fer, de tornar en la situació que estem avui per dir què en fem d'aquestes majories. Si decidim una declaració unilateral, si tornem a convocar un altre referèndum, estarem igual que avui.
Estarem igual que avui, amb una diferència, que la campanya electoral per a aquestes eleccions tindrà aquest monotema. Llavors, tu ja sabràs, sí, o sigui, a les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya, que els partits prometien el que prometien. En aquest cas, el partit que governa prometia una consulta. Més o menys recolzada, en aquest cas, bueno, això sí que no ho podem dubtar, la gran promesa del Mas era fer una consulta.
El procés ha de ser més llarg, sí. Encara que sortís a Catalunya el 99% a favor de la consulta...
No, però és que la consulta ja està superada en aquest estadi que planteja.
Com que les lleis del reino no ho permeten, doncs ja està, s'ha acabat.
Acaba, perdona.
Per tant, jo crec que aquí el que passarà és que el 9 de novembre no hi haurà consulta perquè estarà suspesa, el 9 de novembre i 6 minuts el Tribunal Constitucional dictarà la sentència i dirà...
Ojo, la sentència, que no és fàcil, eh?
No.
Perquè està agafada, en base a la sentència anterior, les mateixes manifestacions que feia Constitucional, va deixar una porta oberta i aquí anem a agafar la porta oberta.
Perquè podria ser que...
Ara digui que no, ho té més difícil.
Paressin la consulta en si, però que la llei tirés endavant, per exemple.
Exacte. Exacte. No, la consulta. Hi ha algun article que sembla que sí, que vulnera l'estatus constitucional, però la major part del cos de la llei...
No, no té cap viable. Això ha de ser viable. A més, és agafant el forat que ells mateixos van dir.
Jo crec que limitaran moltíssim l'àmbit en el qual pots fer consultes. Tu pots preguntar sobre això, 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 i sobre qualsevol cosa que no estigui contemplada a la Constitució, no pots preguntar. I aquí s'ha acabat el tema. Eleccions anticipades o no? Una força unitària a favor de l'independentisme.
Van parlar de llistes conjuntes i no es van posar d'acord,
Esquerra i Convergència.
Una llista única dels independentistes, no crec que...
El titular del periòdico d'avui, remarco perquè és un titular que fa servir un verb molt explícit, Mas acorrala Esquerra Republicana per a una llista única en unes eleccions imminents. El periòdico diu: la unitat sobiranista s'esquerda en vigílies de la cimera que busca fixar una resposta al Tribunal Constitucional. Els republicans detecten que la prioritat del president ja és preparar comicis plebiscitaris. Dic, perquè és la visió del periòdico, remarco. Sí, sí.
Jo estic d'acord amb el Pep, remarca que és la visió del diari.
Té un ramalazo que no veig.
Sí. Perquè el verb acorralar, vaja, té pes.
És lògic, és molt fàcil incitar a que tu cometis un delicte.
Sí, jo,
bueno,
tu,
jo.
Sí, sí. Un altre.
L'altre, tanquem micros,
és molt fàcil dir-li al president: president, desobediència. I l'altre diu: sí, sí, però és que el que fotran a la garjola és a mi. I el resultat serà el mateix. Per tant, el millor no és aquest el camí, jo estic totalment d'acord. No és aquest el camí.
Bueno, no sé si aniria bé o malament, Vull dir, pel procés...
Home, el problema...
Tenim quants dies el president.
Exacte, el president de la presó. La raó... Escolta, un màrtir aquí i tal.
La raó per la qual... El que sembla és que el periòdico fa servir això, aquest titular, i la raó per la qual Convergència ara està en aquest estadi és perquè, clar, ells tenen la por de que si hi ha aquestes eleccions i no hi ha llista, com a mínim Esquerra, Convergència, Junts, Convergència perdi.
Però es trencaria immediatament Convergència i Unió, d'entrada.
Aquesta és una altra, sí, sí, tens raó en això.
És a dir, una llista Esquerra i Convergència no juga a Unió,
No, no, jo per això penso que la llista unitària no es farà. I ara...
Veus com estem amb els gestors? Ja t'ho dic jo. És que Convergència...
Espera, toma, que no ha
acabat. No, perquè Convergència, abans que li passi tot això, el que ha de parlar, ja t'ho vull dir 20 vegades. Senyor Espadaler, vol continuar estant aquí o no? No, sí, vull continuar. Doncs us haurà de fer de Convergència. Ja està, senyor tal, i així tots els càrrecs que tenen. A partir d'aquí tots es fan de Convergència i crec que quedaran la dona de l'Espadaler i quatre familiars més, i el Duran, vull dir, ja no quedaran gent, si allà no hi ha gent, no hi ha militants. Allà només hi ha gent que ocupa càrrecs.
Aquest diumenge decideixen la posició.
Ai. Qui? Unió? Unió. Faran com Iniciativa Llibertat.
Sí, Llibertat. De vot.
Que és una manera de no mullar-se.
Sí, però això... Sí,
ara penso que és una manera
de... A mi em sap molt de greu. Jo he fet una... Bueno, no sé si vaig arribar a fer el tuit o no, però sí, en comunicació amb gent amiga d'Iniciativa, que els he dit: escolta, per què, primer, quina necessitat teníeu, els deia, de decidir, quan se sap que no hi haurà allò, de manifestar públicament que teniu una dissidència interna? Això és un error polític. Dir, espera't, si hi ha dissidència, com que no tens cap urgència ni cap obligació perquè no hi haurà campanya i tal, espera't, perquè ara sí que, és a dir, un partit polític amb una transcendència, una votació transcendent, no pot de dir: jo no sé, jo sí o no, que digui que tothom faci el que vulgui. Això no té raó de ser en un partit polític.
El que passa que la decisió de veure cap on tiren l'han de prendre, ni que sigui per mantenir el farol. Llavors, si no la prenen, tindran... Un, als mitjans; dos, als altres partits, dient: bueno, què, tu què, sí o no, sí, no, no, què hem de fer?
En els debats que defensaran.
Pobrets, es queden, si avui jo sentia aquest matí a la ràdio a l'Herrera i estava, quan la d'arribada li deia: escolta, què faràs tu? Oh, jo,
no sé, clar, sí, dius, clar, jo aniré lliure. No, clar, és una barbaritat, però és una barbaritat, un insult a la intel·ligència i al rigor, que un partit doni llibertat de vot a la gent. No, la gent ja té llibertat de vot. Clar. La gent votarà el que li doni la gana.
Exacte.
Vostè pot recomanar o no recomanar o dir quina és la posició oficial. I si no en té, doncs digui-ho: no tinc posició oficial. Ara, otorgar-li llibertat de vot a ningú, però que seran pensats.
Sobretot en votacions d'aquestes importants. Una cosa és fer una carretera o allò, dius, bueno...
I estos són los rojos, imagina't.
Imagineu-vos una hipotètica campanya electoral d'eleccions al Parlament de Catalunya amb una iniciativa que dona llibertat de vot o que no es posiciona. Què fa als debats?
No, però aleshores no es pot presentar a les eleccions, perquè a les eleccions sí que has de portar un punt que el partit assumeix com a partit. Què diria? Què diria? Sí, que vulgui el Parlament? No, és que clar, en unes plebiscitàries canvia l'escenari, perquè aquí sí que t'has de mullar del tot.
És molt diferent, jo penso que estan ara amb el peu canviat i que haurien de... Com el PSC, el PSC en aquest sentit va tenir valentia i va dir, jo amb això no estic, doncs fora. Ja està, ja, i assumeix les conseqüències, siguin positives o negatives. Iniciativa hauria de fer el mateix.
I dic que amb el temps no estarà enlloc.
Però, sí, estarà borrat del mapa.
Però és igual, però com espera, en aquest veurem, sentit han estat coherents. Han dit, nosaltres també tenim una divisió aquí d'opinions.
Sí, coherència magnífica. Aquí voten que sí a la llei de consultes i a Madrid i allà estan carreguen. Radicalment d'acord
aquest és el problema.
La llei de consultes s'anul·li.
Aquest és el problema.
Aquest també se separa del grup.
Coherència no és una bona paraula, la que he fet servir no és una bona paraula. Valentia, potser. Valentia de com a mínim definir-se i dir estem, ara després s'ha vist que la coherència no és la que és i tens tota la raó del món, però Iniciativa jo penso que hauria de fer el mateix. I pel que sembla, Iniciativa en el sentit de les seves bases i dels seus votants i fins i tot d'alguns dels seus líders, tiraria més cap a l'opció independentista. Ara bé, deuen tenir alguns històrics.
Hi ha un 30-70.
A favor de la independència el 30 o...?
Sí.
No, bueno, el 70.
30. Sé, vaja de dins, eh?
Estàs parlant de càrrec, diguem.
Iniciativa. No, no, de bases.
De militants.
30% jo no independentistes dades, i 70.
Jo no tinc aquestes dades.
Això m'han dit a mi.
Jo no en tinc cap, eh?
A mi m'han dit tot el contrari.
Escolteu, una cosa. Voldria parlar de dades, precisament. Han sortit les dades de l'atur, ja?
Ja?
Sí. L'atur puja en gairebé 20.000 persones a tot l'estat al setembre, l'augment més petit en aquest mes des de 2007, que és una manera d'intentar veure les coses de manera molt positiva, no? Ho dic perquè és el titular que té el 324, que és la web que ho acaba de treure. Per tant, tenim 575.000 aturats a Catalunya, 4.200 persones més que al setembre, i com dèiem a l'estat, gairebé 20.000 més, i l'atur registrat en les oficines de serveis públics ja arriba gairebé als 4.450.000 persones.
M'incomoda el discurs que es fa sempre després de que apareguin les dades que es vesteix.
He remarcat que el titular
és... Espera't a l'octubre, perquè la temporada
d'estiu
estival acaba el 4 d'octubre, més o menys.
Però no ens han dit que amb els pressupostos que ve es veu ja un escenari on l'horitzó comença a ser clar? Ho dic, vaig llegir, el senyor Montoro i la senyora...
No, ells el veuen, sí.
No, home, el que... Jo no sóc un expert en economia, però sembla ser que la després de la baixada espectacular de la crisi, va haver una petita remuntada, després una altra baixada, sembla que hi ha hagut una altra petita remuntada i ara sembla que tornem a anar a una altra baixada, un escenari d'aquest de bé baixes contínues, petites, això sí, sempre a la banda baixa.
El Montoro diu que això és impossible.
Sí, vale, digue-li al Sala Martín.
Ho dèiem una
per posar un altre exemple d'alguna persona que se suposa que en sap d'economia, eh?
No, però més la pujada i baixada coincideix la pujada... amb la venda del crèdit que fem nosaltres a sota interès, o un interès molt baix, entren els calés i llavors ells es mouen pagant deutes. Llavors, clar, sembla que revifis i tornes a caure, perquè la productivitat és el que... Aquí l'únic que ens va bé és el turisme. I neguem-nos de realitats i us hem de sacrificar pel turisme, per molt que a Barcelona li molesti moltíssim tindre tants turistes al carrer, a la Sagrada Família, als bars o on sigui, perquè aquesta gent...
Aniràs a la Barceloneta a fer aquest discurs, Jordi, o no?
Sí, doncs, sí.
Ho dic perquè aquest estiu vaig pensar en tu quan vaig veure els veïns allà.
És que ens hem d'aguantar una mica. Una altra cosa és que la cosa sigui legal i ho transformis en borratxeres i tot això, però bueno, esclar, al final és qüestió de tancar el borratxo a la presó, vull dir, clar, durant les hores que siguin, però al final hem d'entendre que nosaltres vivim d'això i tot el que no sigui... ajudar que es desenvolupi això, no tenim res més productiu. Que tenim? L'altre, la Grifols...
Jo vull pensar que el país és una mica més que el turisme. No dic que no tingui un pes específic molt important dins l'economia. Ara bé, dir que l'únic que funciona és el turisme, potser és una mica...
Home, ara, sobretot ara, que ens estem venent totes les empreses que hi ha i més, les bones, em refereixo...
Estic d'acord amb tu en què és de les poques coses que ara mateix funcionen. Sí. Ara bé, no vol dir que la resta del país no funcioni. Jo què sé, tenim una indústria química que se suposa que ningú ha dit, per exemple, que no funcioni. I té un pes molt important dins del sector econòmic del PIB català.
La farmacèutica, sí.
És una altra, el que vull dir és que jo t'entenc, que el turisme és de les poques coses que van bé.
Ens funciona alguna cosa de...
Però no només
no,
això.
No, però no és suficient, home, perquè no hi ha... A veure, que no hi ha projectes, home. Vull dir, vas Primera, hi ha tot un follon que hem creat aquí dels startups i tal, igual, que això és una fantasmada continuada, rondes de financiació, que és una altra parida, i tal, però què finances tu, gent que realment està perdent calés? Estàs tonto.
No creus en l'emprenedoria, mare de Déu, no, si et sentissin
sí, el... Sí, sí que hi crec, sí, però amb el que treballa de veritat. El que no està buscant rondes de financiació i està buscant la seva activitat de veritat. No dic que tot
està passant, està passant en el món real, aquest del, el de les empreses. I el...
Més enllà dels titulars, per entendre'ns.
Els empresaris que juguen els seus diners aquests, i contracten aquests. A gent. I a Montreal està passant una cosa molt curiosa. Les empreses que van mitjanament normal han deixat de treballar amb deute. Els parlem amb moltes empreses i diuen no, és que no volem deute.
Correcte.
I llavors dius, però llavors no podràs créixer. Diuen, no vull créixer.
Ja m'està bé.
Això és un suïcidi. Sí. O sigui, la nostra economia s'està suïcidant. I el placebo... El placebo són... el turisme, un turisme sense model. Jo estic d'acord amb tu que el turisme és una part important del
futur. Però és sense model, sí que és veritat.
Jo discrepo, però vaja.
No, és clarament sense model. Jo quan parlo de la Barceloneta penso en el Soho. Dic, escolta'm, a mi que em perdonin, jo vull el Soho.
Tu vols dir, per exemple, el que fa Àustria, que ara no recordo quin és el PIB que representa el turisme, però que té la meitat de turistes que tenim nosaltres. Vol dir que li aporten el doble... No?
Estem en un dels endocs privilegiats del món.
Sisplau, tu voldries la meitat de turistes amb més nivell.
Correcte.
I que la gent pogués descansar a casa seva. Que
jo discrepo. Bueno.
Efectivament.
Jo discrepo, em sap greu. Però...
La meitat, estem parlant de la meitat de turistes,
sí,
aportant el mateix.
Ho sé, però...
Com a Àustria, I que ningú diu, Àustria, paraís turístic, no.
Que llavors ens estarem enfocant en un model de turisme elitista. I, per exemple, no tindrem joves que vinguin, m'ho invento, d'Amsterdam o que vinguin de Noruega a visitar...
No, aquí t'equivoques. Mira, jo posaré un exemple...
L'alternativa a la borratxera no és l'elitisme.
Jo no estic dient que hi hagi, que potenciem la borratxera,
És això.
Et donaré un exemple molt senzill, Vull dir, de gent que ha planificat el turisme bé, amb coherència i agafant tots els mercats de turisme que hi ha, que és Eivissa. Eivissa, que és com el lujo asiàtico, els grans iates, trobes en un puesto amb l'Ibermòbils, l'altre la Madonna, tot aquest puesto. Hi ha tota una sèrie de sectors encarrilats, zones concretes, que hi va els inglesos a emborratxar-se, els joves, i altres que van a la platja d'en Bossa, per exemple, i van joves a divertir-se.
Sí,
i van a les discoteques, i van als puestos aquests. Vull dir, clar, hi ha tot un món que han lograt que el que va dormir tard a les 6 o 7 de la matí no coincideix amb que s'aixeca a les 9 o 10 de la matí.
Però bé, això tenim, se suposa, a Lloret i Salou vindria a ser el platja d'en
Bossa... No, perquè a Lloret i Salou li falta a la part bona. O sigui, clar,
però ja, però la part bona la pots tenir a Tossa, que està al costat.
Bueno,
o la pots tenir a l'Ampolla o a Torredembarra, que està al costat.
El que passa que és un,
la part bona, en el sentit per, de no borratxera.
És un tema a organitzar, és un tema per organitzar. És a dir,
jo penso que...
La part bona no et vindrà si no tens, des de part de l'administració, unes concessions a fer a uns determinats...
Però deixeu el turisme, que ja veig que és el que us agrada.
A mi fer-lo m'encanta.
Jo el que volia parlar era de la part empresarial.
Ah,
i la part empresarial està aturada. Està aturada sense ganes, sense projectes, sense ànims d'anar més enllà. I aquest és el problema que hem de resoldre. I aquest problema es resol amb visió de futur, es resol amb confiança de que les coses aniran a més i amb injecció de diners. I cap de les tres està passant.
Exacte. Grupo Zara.
Jo també discrepo.
Posaré un exemple a Grupo Zara. Grupo Zara ha arribat a una conclusió de que ens interessaria molt anar potenciant el proveïdor espanyol. O sigui català, o sigui tal. Com que part del grup està aquí, també busquen catalans. És a dir, no... Quin problema tenen? És que quan van allà i diuen, bueno, aquesta setmana, bueno, ho fas bé, perquè ells, clar, el procés de reposició és molt més ràpid si és d'aquí, no de Xina, o de Corea, o d'on sigui. Van allà i, clar, els fabricants s'assusten, perquè diuen, bueno, vull 10.000 o 100.000, no?, samarretes aquestes, o camises d'aquesta sèrie. Diu, el tio ja s'assusta, però, clar, quan li diu, no, són 100.000 per color. Ah, llavors aquell home diu, no, tot ho puc agafar. Ah, és que dius, bueno, grupo que paga bé, grupo que allò...
Estem anant a les altes esferes, de totes maneres...
Jo el que vull dir és que... Però no aconseguim que
no hi hagi... Que no hi hagi això de diners, és evident.
Ara no hi és, això és evident.
Ara bé, que no hi hagi projectes nous, que no hi hagi gent que ho intenta, jo això no estic d'acord.
L'emprenedoria està molt bé.
Sí,
i la recolzaré tot el que calgui. Però d'emprenedoria no construirem una economia de
pes. Home, està clar que no només amb això.
Perquè l'startup que sobreviu 2 anys contracta
5 persones. I moren 9, no?
Jo
n'he tingut el despatx 3 o 4. Escolta, la seva gran preocupació no era que es mogués la venda dels smart, que em podien tindre o no sé què. No, la seva preocupació era buscar rodes de financiació, que ara entren 200.000, que ara entren 300.000 euros.
Això és un perfil d'emprenedoria és un perfil de start-ups molt diferent de les, perdoneu l'expressió, les reals. O sigui, possiblement aquesta gent ja vagi a néixer amb aquest subjectiu. Faig volar coloms 2 anys i després plego, i al millor per mig m'emporto una miqueta. Ara bé, clar, les que no neixen amb aquest, aquest paradigma...
Crec que amb l'altre, aquell home que va fer les ulleres de fusta perquè anaven a anar de vacances. I van deixar d'anar de vacances perquè no donaven l'abast. I aquest noi que ha sabut fer una oferta nova amb ulleres, aquest és el que val. No està preocupat si li donaran calés, ja vindran els calés sols. I és cert que venen després, tal, no hi ha gaire problema, però sí que funciona.
És que hem de marxar, em sap molt de greu, perquè sé que la tertúlia estava ara en un bon punt, però hem de marxar. Joan Alsina, també Jordi Piella, Joan Ramon Armadas i Josep Maria Balcells, que ha marxat 5 minuts. Moltíssimes gràcies als 4 i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies, president.